al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al matí, a Ràdio Sabadell. Els més petits de casa.
Qui no ha tingut mai por d'alguna cosa? Perquè la por és una emoció que tothom, en algun moment o altre de la seva vida, ha d'aprendre a gestionar. I ara, en temps de pandèmia, la por està més present a les nostres vides que mai. I avui, a la secció Els més petits de casa, volem parlar de les pors. I per això, primer, el que fem és saludar a l'ànima d'aquesta secció, la nostra companya, l'Eva Guarino. Eva, bon dia.
Molt bon dia, Raquel.
Avui podríem dir...
Si en una situació normal la por ja és una de les emocions més comunes, en els temps que corren encara és més necessari parlar de com hem de gestionar les pors. Per això, avui ens acompanya la Marta Ocaña. Ella és psicòloga educativa, psicòloga de l'esport i psicoterapeuta humanista, i de ben segur, Raquel, que ens ajudarà a gestionar les pors dels més petits de casa i potser també les dels més grans.
Segurament.
Bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Eva. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies. Començarem pel principi, per lo més bàsic. Què és la por?
Mira, com heu dit a la introducció, la por és una emoció. I què és una emoció? Una emoció és una experiència afectiva que és passatgera. És a dir, que té un inici i té un final. I té una durada curta, a diferència dels sentiments, que són menys intensos, però tenen una durada més llarga, són més estables. Però l'emoció s'inicia i acaba, d'acord? I també es caracteritza perquè té un component somàtic, perquè la notem molt en el cos. L'emoció la notem. Ara que estem, jo estic nerviosa perquè m'entrevisteu de la ràdio i em fa emoció, no? Doncs ho noto per tot el meu cos. Això és una emoció. Passarà aviat.
Per això notem quan apareix, no, la por? Perquè la notem en el cos, Marta.
Sí, exacte. Passes d'un estat en què estaves en homeostasi, que diem, que estaves tranquil, et senties segura, a passar alguna cosa. L'emoció és com un indicador de que ha passat alguna cosa. I la por, en concret, és un indicador d'un possible perill. Diríem que és la manera que té el teu cos d'alertar-te que pots estar en perill. Aquest perill pot venir de dintre teu perquè tu has pensat alguna cosa, o pot venir de fora, d'una informació que has notat a fora. Si s'apropa una persona i vol escanyar-te, doncs això et reactivarà una senyal de por. O si ve, un lleó, no?, que ens fa por. En el cas d'un nen, si hi ha un gos pel carrer i se li apropa, pot donar-li por perquè ha vist el gos. Però també pot tenir por perquè ell s'ha imaginat alguna cosa. L'estímul que desencadena la por pot ser extern o intern, però l'experiència de la por és real, és totalment real. El nen la sent, l'adult el sent, les persones sentim por. És normal la por, Eva.
Aquests estímuls dels que parles, poden semblar-nos irracionals als adults?
Sí, i tant. Els estímuls que desencadenen la por dels nens, oi? M'estàs preguntant?
Uh-huh.
Sí. Per exemple, això que et dic, tenir por de que vindrà un drac o d'un dimoni, o la típica, si hi ha alguna bèstia sota el llit, no? O si hi ha un fantasma, i els grans dir no passa res. Home, no passa res. Qui m'ho diu a mi que no passa res? Si tinc 5 anys i no distingeixo entre el que imagino i el que veig. M'entens? És superimportant. Sempre, quan volem tractar amb els nens, ens toca fer l'esforç de posar-nos en el seu món. I en aquest tema de les pors, doncs, òbviament, ens ajuda a tornar a pensar en quan érem nens, el que ens feia por a nosaltres. I també saber que per la seva configuració ells no poden distingir el que és real del que és imaginat. perquè no poden fer-ho. I inclús jo hi ha vegades que és que a mi no m'agrada dubtar-ho res, perquè inclús els nens que han dit és que he vist un monstre, és que he vist... Jo com puc dir-te tu que tu no ho has vist? A més, saber que els nens doncs, tenen també unes capacitats intuïtives i unes capacitats de percepció molt obertes. Jo no seré la que digui que tu no has vist aquí, doncs vés a saber si ha vist una ànima, si ha vist alguna cosa energètic o si ha vist una ombra i per ell ha sigut un monstre. Què m'hi ha de ficar? Jo puc dir-te que jo no ho he vist, però no puc dir-te que no està. O, almenys és la meva posició per respectar el que no sé, no ho sé.
O sigui que... Llavors entenc que la primera premissa és de deixar aquest espai necessari perquè el nen expressi doncs, la seva preocupació, la seva por, no? No li hem de recriminar, no hem de fer que tingui vergonya, no? Perquè es pugui expressar, per entendre que la por doncs, per ell és real.
I tant. Això és el principal, perquè tu li has de permetre tenir por, encara que sigui imaginari, i no n'hi ha cap monstre, i no n'hi ha cap bruixa, i no sé què, vale, molt bé, però ell ho ha percebut així, llavors li estic dient que no està bé tenir por quan et sents en perill, i ell s'està sentint en perill.
Evidentment, suposo que també a vegades compartir també experiències amb els nens també els pot ajudar, no? Entendre que la por és una emoció que tothom, doncs, això, que tothom sent en determinades situacions de la vida.
Sí, però molts cops el que ens passa als grans és que se'ns activa la nostra por. En un cas com aquest que t'he dit, aquest de que a les nits els nens veuen monstres, ens fa molta por als grans, perquè ens fa por aquest maló que us he ver jo, de que, i si en realitat hi ha un monstre o algú, veu algú, i aquell algú a mi, que sóc adulta, em fa una por que t'hi cagues. Llavors em fa tanta por que dic, no, aquí no hi ha res, aquí no hi ha res, nen a dormir, i ja està, s'ha acabat, no? I hasta jo ara que us ho he dit he pensat, ara encara tindran més por les mares que m'escoltin, de dir, ui, aquesta psicòloga ha dit que potser hi ha fantasmes. Bé, és que no és això. He dit que no hem de negar, o si no ho he dit bé ho rectifico, que no hem de negar el que els nens perceben, perquè l'única veritat és que jo no ho sé. I us ho dic perquè de vegades escoltes històries d'aquestes, no? I jo no li negaré a un nen el que ell m'està dient, igual que a un adult tampoc.
Llavors, com hem d'actuar, Marta?
Doncs amb molt de respecte de que jo no sé, de que jo t'escolto i de que tu estàs sentint por i vaig ajudar-te amb la teva por, no amb el focus de la teva por, sinó tens por, vale? Llavors, inclús si aquella ànsia de saber la raó perquè té por, perquè no pot dormir o perquè no vol creuar per el passadís o perquè no vol anar a tal lloc, bueno... Té a veure amb la teva ansietat, amb la teva angoixa de saber què passa i solucionar-ho ja. Però el que més necessita el nen en aquest moment, què és? Que l'ajudis amb la seva por. Per tant, número 1, calma't tu la teva por, fes tot el que puguis per calmar-la i amb serenitat acompanya'l. Què necessites? Quan un té por necessita bàsicament sentir-se protegit. Doncs protegeix-lo. Què em dius? Que has vist una bruixa? Vale. Què t'aniria bé? Que vingués amb tu la mama a l'hora de dormir? Anem a veure, anem a parlar amb aquesta bruixa. I això amb els meus nens, quan diuen, amb els fills, vull dir-te, bueno, el petit no parla, però el gran, quan parlen de por d'alguna cosa, dic, va, vine, qui hi ha? Vale, anem a parlar-li. Si em digués, hi ha un monstre sota el llit, no m'ho diu, però si et digués aquest tip clàssic, i diria, vale, doncs, deixa'm que parli. Et semblaria bé que la mama parlés amb el monstro? Sí, em sembla bé. Vale, doncs em plantaria allà i li diria, escolta, monstro, m'ha dit el Guillem que t'ha vist. Jo et demanaria que no el molestis a les nits perquè el Guillem necessita dormir. I després li preguntaria al Guillem si per ell ha sigut suficient. Si el Guillem ja sent que aquell monstro s'ha marxat, doncs tots contents. Vale, i està tranquil. Si diu que no, doncs li preguntaré què creu que necessita. O m'inventaré que tingui una espasa que pot fer fora aquests monstros, si ell vol. Saps que se senti empoderat, que aquell objecte de la seva por, que tal vegada sigui imaginari, ell també amb la seva imaginació el pugui fer marxar. Potser... Això quan creus que no hi ha una causa real i física.
Clar. Estic pensant, fins i tot, no sé si és profitós o útil fer una llista de les coses que ens fan por, no?, quan som petits, o fins i tot dibuixar un termòmetre, no?, mesurant de l'1 al 10 doncs, els graus de por, no?, o dibuixar també, o mostrar imatges, no sé, intentar doncs, tenir aquests recursos que a vegades poden ajudar també.
Sí, sí. I et va molt bé compartir-li les teves pors. Que, perquè els nens, com ens idealitzen els grans, i sobretot en els pares, doncs poden creure que jo no tinc por, que a mi no em fa por res. I, a veure, tampoc seria bo per ell que jo fos, que em quedés com la meva mare té por de tot. Una mare que té molta ansietat i té molta por no li donarà molta seguretat. Però si veu que és una mare que té pors i la supera, això sí que l'ensenyarà. I també li puc explicar que jo, de petita, doncs mira, a mi de petita a l'hora de dormir també em feia por la foscor i saps què vam fer? Vam posar una llumeta. A tu t'agradaria posar una llumeta? O li puc explicar, doncs jo demà he de fer un curs nou que no l'he fet mai i tinc por de que no em surti bé. I li puc dir el que jo estic fent per superar aquesta por. Li puc explicar, aniré encara que tinc una mica de por. Però saps què? Em veig capaç de passar-la. Crec que la primera estoneta estaré intranquil·la, però després ja aniré sentint més forta, saps? Això ho faig jo quan tinc por. Tens moltes coses que pots fer.
Clar.
Donar-li protecció, saps? No és no fer res, no és dir això no és res i per tant tu t'espaviles, ni tampoc el dir... Com t'ho dic? O llavors agitar-me jo i preocupar-me molt i fer moltes coses i que és raro que aquest nen tingui por i deu passar alguna cosa greu. I... No. Amb naturalitat, si tens por, el teu instint et diu que fugis, que no afrontis, però jo t'explico que tens una altra opció que és demanar protecció. I jo, que sóc la mama, o el papa, jo perquè sóc una mama, però tant és, doncs actuo com aquest element protector. Que poder, doncs, té por d'anar a una festa. No? Jo puc tenir por d'anar a un curs per primera vegada, o perquè he de ser la profe i no domino el tema, o perquè no conec els companys, o per lo que sigui, doncs el meu fill pot tenir por d'anar a una festa d'aquestes de piscina de boles, que hi ha tants nens. Llavors, si... Això és un típic que els pares et pregunten. I llavors què faig? Perquè, clar, no portar-lo a la festa és que no afronti. I en canvi, l'he de portar per afrontar-ho. Sabeu aquesta...
Sí. Quan la por ja és un tema que sí que el pots tocar o veure, no? El que deies abans, o un gos, o les abelles, o una persona concreta, o anar a una festa d'aquestes d'aniversari. Quan és una cosa molt concreta, que no és tan imaginària, com actuem?
Quan és així... Tu veus que el perill... No és... Notes, intueixes i si cal t'has informat que el perill no és tant, que és una cosa que el nen es podria tractar de superar-ho, tampoc és qüestió de que el deixis anar allà a la festa i que ell s'espavili. Pots anar-hi però protegit. Pots estar tota la primera estona tu amb ell, encara que tinguessis més ganes d'estar prenent una Coca-Cola o de que es quedés perquè els altres 20 nens s'han quedat sols. Però pots fer l'esforç de quedar-te una estona més amb ell perquè se senti segur i llavors, mica en mica, aquella por pugui anar desapareixent. Pots donar-li la maneta, també.
Per exemple, de que li facin por sorolls forts o, jo què sé, estàs de festa major i no li agraden els focs artificials. Però després li ha de mirar-los, no? Com ho fem, això? L'exposem, no l'exposem?
Amb els focs artificials n'hi ha una causa física que és la sensibilitat auditiva. Amb aquell soroll tan fort, a més de que els hi fa por, a molts nens els hi fa mal. Llavors, hi ha una solució que és pràctica, que és comprar aquests cascos d'obra, que n'hi ha inclús per nens, per anar a concerts o per aquest tipus de festes. Llavors, apaivagues l'estímul i proves. Això si al nen li agraden els focs artificials i té ganes, si no, no cal. Perquè si passen els focs artificials no li agraden i li fan por... Tampoc el que estigui jo allà insistint, no ho trobo tampoc necessari. Com obsessionar-nos en que el nen no tingui por de res, no hem de ser res que no som, no hem de ser més valents del que som, ni menys, ni acceptar com és ell. Però si al nen li fa il·lusió, vol anar als focs artificials, tu veus que disfruta, però que quan sent aquell soroll tan fort té por, doncs mira, li apaivagues l'estímul, a un estímul menys intens no li tindrà tanta por. Que ho proves i segueix tenint, doncs hem d'anar mirant perquè és una altra cosa la que li feia por.
Les pors van fluctuant amb l'edat, Marta?
Sí, sí. Clar, hi ha pors que són típiques de certes edats. Aquestes de la foscor, de quedar-se sols. A més, que són com molt, molt primàries, perquè són pors instintives de supervivència. Que et faci por un soroll, com passen els focs artificials, és necessari per la supervivència, perquè en algun moment això evolutivament ens ha servit per escapar d'un perill. El mateix passa amb la por a la foscor i la por a quedar-se sol. Un cadell de qualsevol animal sol està en perill de ser de mort. I en plena nit un nen sol estaria en perill. Que igual si comences a sentir sorolls forts, millor que surtis corrent. L'aposta a favor de la vida.
Evidentment, el que passa que en aquesta societat hi ha moltes d'aquestes emocions, no?, negatives. Avui parlem de la por, però també podríem parlar de la tristesa, no?, o fins i tot de la frustració, que doncs tenen aquestes connotacions negatives i moltes vegades doncs ni tenim els recursos, ni volem parlar-ne, ni tenim tampoc les eines per gestionar-les. Ara penso també en el moment actual, no?, en el context que vivim. Suposo que també un dels temes que preocupa els nens i els joves i, evidentment, els pares és tot el tema de la pandèmia, del virus. Com ho hem de fer també per gestionar doncs, aquests neguits, aquestes pors?
Sí. Ara, saps què passa? Que tenim por tots. I com que tots tenim por i prou de feina tenim en gestionar la nostra, doncs, sent una mica... mal pensada poder, però ens convé que els nens no ens adonin encara com més dificultat, no? Si vull dir-te que si jo ja tinc prou de feina amb la meva por i el nen també té por, puc tenir una tentació de que ja passi ràpid lo d'ell perquè no dono abast amb tot, perquè no puc sostenir la meva por. Llavors, feina, és que sempre al final les psicòlogues d'infantil acabem donant feina pels pares, però és que és molt important que ens adonem que molta de les coses que ens preocupen dels nostres nens en veritat és de nosaltres, que tenim treball. Llavors, amb tot el context que estem passant, amb l'ambientet que hi ha de por, que hi ha tensió a l'ambient, que hi ha incertesa, que no sabem per com actuar perquè és nou per nosaltres, doncs els pares ja anem amb por. I vulguem o no, els hi traspassem també a ells. Ells necessitarien una persona segura i confiada que els hi pogués transmetre aquesta seguretat, però no sempre la tenen. Llavors, què podem fer nosaltres? Gestionar-nos el millor possible. Com? Jo diria, regulant bé com accedim a la informació. Doncs ens hem d'informar i és importantíssim, però podem fer-ho en un moment que no hi siguin els nens davant. O podem no tenir a tota hora sentir la informació des de segons quins programes que ja només la música que tenen ja et posa nerviosa.
Ja fan por.
Sí, com de pel·li de por. Que l'en està per allà i gairebé s'enteren del que diuen, les notícies s'enteren. Mm-hmm. Però encara que no s'enteressin només de la musiqueta, de la velocitat de les imatges, això quan és la televisió, i de l'ambientet de tensió que es va crear, aquell nen ja es va crispant. Després poder va a l'habitació i veu un monstru. Però és la seva manera de treure la por que té. Mm-hmm. Perquè tampoc esperar que un criu de menys de... No sé si dic que de menys de 20 anys, de menys de 12, si més no, de que et digui, mira, mama, és que avui no puc dormir i m'estic pensant que hi ha monstres per aquí, pel llit, perquè abans hem vist a les notícies i he sentit que han dit que el pic de contagis ha pujat i no sé quants, i he vist la iaia molt preocupada quan li ha dit a la veïna que ui, com està la cosa, i després ha passat tal, i després qual, saps? I al col·le tenim tot obert, i a l'hora del pati m'he baixat la mascareta i he vist a la profe que s'ha espantat. No em pot explicar tot això, però ho ha viscut. I llavors poder el que m'explica és que n'hi ha un fantasma sota el llit, i això què és? Una amenaça. És una manera de dir-me, mama, em sento amenaçat, em sento en perill, sento en perill els meus somnis. Clar, tot això, com veieu, tot és molt interpretatiu. És molt interpretatiu. I l'únic que et dona la certesa és que tu estiguis davant d'aquell nen, el vegis, i amb la teva intuïció i el que el coneixes, vagis veient el que li passa, més que preguntar-li a ell, perquè la criatura és que no ho sap.
No et sap respondre, clar.
No, no sap dir-t'ho, és això. No és que ho sap, no t'ho sap dir. I de vegades, quan tu li dius, Eva, és quan ell llavors
et diu que sí.
Sí.
Hem d'anar en compte també, Marta, amb el llenguatge, no? Perquè ara a vegades passa que estàs al parc i alguna criatura petita agafa alguna cosa del terra i sents, ahir em va passar, no?, amb una àvia que deia, no agafis això, que potser té coronavirus. Clar, potser hem d'anar en compte, no?, perquè també som nosaltres mateixos els que traslladem aquest neguit, aquesta por, no? Bueno, doncs si agafem alguna cosa que no n'hem d'agafar, no l'hauríem d'haver agafat tan poc abans quan no hi havia coronavirus. Doncs el que hem de fer és rentar-nos les mans, però tampoc hem d'actuar així amb aquesta por, no? Perquè llavors realment els fa por fer qualsevol cosa, no?
Sí, si et passa això li pots explicar que si te n'adones que t'ha pogut la teva por i poder doncs, anar pel carrer i va tocar tot i llavors has dit, ai, noi, que no te'n recordes del coronavirus i ha notat que la mare li ha fet por que jo toqui, doncs li puc dir, ostres, saps què? És que m'he espantat i me sembla que t'he transmès a tu la por. Aquesta por era meva, no cal que te la quedis tu. Rentarem mans i llavors li expliques lo de la precaució, perquè n'hi ha, el perill existeix. Llavors li expliques la precaució, però el que faries si no tinguessis por, encara que en aquell moment la tens. Però, com us he dit, pots ser franca i dir, jo tinc por. Tinc por del coronavirus perquè no tinc molta informació. Explicar-li, però tu tranquil·leta, no voler que el teu nen et salvi a tu o et tregui de la por. Això seria dolent per ell.
La veritat és que molt interessant avui parlant de la por, de la por que està present, evidentment, en el nostre dia a dia. Hem descobert amb la Marta com identificar la diversitat de pors que poden tenir els nostres fills i, evidentment, doncs, com ens explicava, doncs, sempre hem de parlar amb naturalitat per desfer-nos d'aquestes pors i per superar doncs, aquests neguits. Moltíssimes gràcies a totes dues. Que vagi molt bé la setmana.
Molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.